Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà que Carlos Mazón hagi anunciat la seva dimissió, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el líder de Vox, Santiago Abascal, han acordat obrir negociacions per pactar el successor del president valencià. Avui mateix els dos dirigents han conversat per telèfon per donar el tret de sortida a aquestes negociacions que, segons fonts de la Direcció Popular, pilotaran des del Partit Popular al País Valencià, però supervisarà la cúpula estatal. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha denunciat que Feijóo deixi en mans de l'ultradreta el futur de València.
I tot esto sempre ha contado con el respaldo, el cobijo y el aplauso cómplice del señor Feijóo, que demostrando, por cierto, una falta absoluta de liderazgo, ha dejado en manos de la ultraderecha el futuro de la Comunidad Autónoma de Valencia.
Avui Mazón ha presidit en funcions la reunió del Consell de Govern valencià. Precisament el Consell de Ministres ha aprovat l'Estatut del Becari. La norma vol reduir les pràctiques extracurriculars i preveu compensar les despeses dels estudiants. Ara la norma, això sí, haurà d'arribar al Congrés. L'Estatut de les Pràctiques No Laborals arriba després de 2 anys de desconcert en aquesta matèria. La norma vol regular les pràctiques empreses i estableix un règim sancionador per protegir els estudiants. Escoltem la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Delimitar claramente lo que es la formación en España, que a partir de ahora va a contar con derechos en España. De tal manera que una persona que esté en formación en prácticas no laborales, primer dato, no puede sustituir a un trabajador o trabajadora.
I les direccions dels centres educatius públics de Barcelona reclamen una reunió urgent amb la consellera i la gerent del Consorci d'Educació. Les seves demandes passen per més personal, no només docent, sinó també de l'àmbit social i sanitari, més planificació i estabilitat a les plantilles i rebaixa d'alumnes per classe. Per cert, que han omplert de silicona les portes d'una trentena d'escoles bressol municipals de Barcelona. Almenys 9 centres no han pogut obrir finalment les portes avui i altres han accedit per portes auxiliars o les de la cuina, segons han informat els companys de BTV. I el Festival El Petit, dedicat a les arts escèniques de la primera infància, se celebrarà a 11 ciutats del país entre els dies 15 i 30 de novembre. En total, ha programat una 15ena d'espectacles.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 4 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la prohibició de la caça anant fins al Delta de l'Ebre. Anirem a l'exposició Mediterrani viu a les costes del Garraf. Parlarem amb el Club Nàutic de l'Escala, que ens portarà les últimes novetats. Passejarem per una exposició fotogràfica relacionada amb el mar. Avui estem molt d'exposicions i acabarem el programa d'avui fent referència a unes jornades a unes obres importants al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs bona tarda, bé i il·lusionada.
Il·lusionada per què?
Perquè ve algú que m'agrada molt, la de la música, Tarragona de concert. I ja està.
No sé ni de quin parles. Imagina't que...
Sergio Dalma.
Ah, molt bé.
Que ve Sergio Dalma, que m'han donat la notícia. Ai, jo que ve a Tarragona. Ah. I això, que això, que estic molt contenta, eh?
Fantàstic.
Feliç dimarts a tots.
Jo m'alegro. Si tu estàs contenta, jo també.
Home, clar.
Anem,
què et sembla? Anem juntes?
No, jo...
Ara, quan toca dissimular. Que bonica, eh? Mira quin sol.
Sí, sí.
Mira quin mar.
Ahir vaig veure Operación Triunfo. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Ara, Marina, que has nombrat Operación Triunfo. Clar, jo crec que la gent està dividida en dos. O mires Operación Triunfo o mires La Isla de las Tentaciones. Jo soc del segon cas, però crec que hi ha gent que mire les dues coses. No, no estic del tot segura.
Jo faré les dues coses.
Molt bé, vale, ets tu l'exemple.
Sí, jo faré les dues coses. No, tot es pot
molt
fer.
Bé.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Com us podíeu imaginar, jo no fitxo a cap de les dues coses aquestes, ni Tentaciones, ni
Hotels. No sorprèn.
Ni coses, no.
Home, la Isla de les Tentaciones, jo sempre he proposat que es faci unes illes meves aquí, versió catalana de la Isla de les Tentaciones. Estarien molt per... a ran de mar i seria molt interessant.
Però és per natural i els hi tacarien les gavines, els hi traurien els ulls i coses d'aquestes molt gores. No busquis coses d'aquestes, home.
No.
Com a pel·lícula de terror no té preu.
És per natural.
Efectivament.
No.
És Halloween.
No la liéssim, Marina, va. Deixa'ls allà al Caribe.
No t'agrada la meva proposta?
Tropical. No, no.
Sí, és guapíssima la meva proposta.
Tentaciones, go home.
Vale. M'ha quedat clar, d'acord. Anem a saludar en Carles Monestèvia des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, jo com en Sergi, jo tinc cap d'aquestes dues propostes, jo no m'hi trobareu.
Us avorreu molt. Heu de posar-li salseta a la vida. Anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, no sé, fa falta que us digui de quin equip
no,
soc.
No, també el sé.
També, de l'equip d'en Sergi i d'en Carles. Vull dir, jo no, ni una ni altra.
No passa res. Jo us ho perdono tot ara. Us ho recomano de tant en tant perquè va molt bé per desconnectar. Fins aquí la meva aportació.
Gràcies.
Però bé. Vinga, va. Deixem la Isla, deixem Operación Triunfo. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la que expliquen que Roses podrà estrenar un camí de ronda totalment renovat per Setmana Santa, Sergi.
Doncs sí, el camí de ronda que porta des de l'entrada de Port de Roses fins a l'entrada del Parc Nacional Natural del Cap de Creus estarà enllestit per Setmana Santa. Encara queden 7 mesos on el camí estarà tallat i no es podrà transitar entre les platges de Canyelles i l'Almadrava. Són uns treballs d'arranjament que feia anys que estaven en espera i que no s'han executat fins aquest 2025, quan Josep Maria Martínez, alcalde de Roses, va arrencar el compromís del Ministeri de Costes. Els treballs previstos inclouen la instal·lació de baranes i passeres, la pavimentació del recorregut, la supressió dels afloraments de la xarxa de clavegueram i l'estabilització de les zones amb risc de despreniments. Aquest passat mes de març, per exemple, ja hi va haver un despreniment de roques importants en un punt d'aquest tram, fet que va posar encara més en evidència la necessitat de consolidació dels penya-segats al costat del camí. L'Ajuntament de Roses també ha tallat l'accés a Punta Falconera per despreniments i inestabilitat del terreny. La provisió afecta tant a vehicles motoritzats com també a bicicletes i vianants.
El L'alcaldessa de Palamós assegura que les obres del passeig de mar van a bon ritme.
Doncs sí, Maria Puig assegura no tenir cap preocupació sobre el ritme de les obres del passeig, després de que els grups de l'oposició municipal, com Som-hi per Palamós i Sant Joan o Junts per Catalunya, hagin expressat públicament alguns dubtes del ritme i sobre el nombre d'operaris que les empreses constructores tenen sobre el terreny. L'alcaldessa, per tant, afirma rotundament que les obres avancen segons el calendari previst. A final del mes de juny ja es va obrir l'espai públic situat entre els carrers d'Aragó i Provença i un mes després es va fer, en el cas parcialment, amb el tram que arriba fins a Eric Vinque. Les obres es van aturar a l'agost i es van reprendre el dia 1 de setembre. Des d'aleshores la feina s'ha centrat en l'acabament de les voreres, graons i murs del tram que es va obrir el juliol i inici del procés d'urbanització de la secció del passeig que va des del carrer Enric Vinque en direcció al Carmel. Aquest estiu passat també es va aprovar inicialment la segona fase d'aquest projecte i que en aquest cas se centrarà en els treballs que han de permetre la connexió directa del passeig amb la platja gran. La licitació de l'obra està pendent d'un tràmit que s'ha de complimentar l'administració de costes de l'Estat.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Un segon. Ara. Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Els dies de pesca demanats a la Comissió Europea no arriben i estem per la rendibilitat del sector de l'arrossegament, Cel.
Sí, Marina, fa més d'una setmana que el sector pesquer espera la resposta de la Comissió Europea que permeti als pescadors sortir a pescar el que queda d'este 2025, ja que a la majoria de barques de diversos ports catalans, entre els quals l'Ametlla de Mar, se'ls ha esgotat els dies assignats. Davant esta incertesa, les confraries es plantegen que els treballadors demanin l'atur. L'espera de la resposta de Brussel·les comença a fer-se eterna. La setmana passada, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, va demanar l'atorgament de més dies de pesca i, de fet, divendres passat, la Generalitat i els màxims representants de les quatre comunitats autònomes espanyoles també van enviar una carta conjunta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, sol·licitant mesures urgents per aturar l'esfondrament del sector pesquer. Però, de moment, la Comissió encara no ha donat cap resposta oficial de si s'atorgaran més dies i a ports, com el de la Ametlla de Mar, la Ràpita i Roses, que tenen barques amarrades. El panorama és divers als diversos ports catalans, perquè en alguns encara els queden dies i d'altres han decidit sortir a pescar tot i la manca d'estos dies, assumint les represàlies que es puguin prendre, que també es desconeixen. El sector assegura que ha assumit el repte de la sostenibilitat i ha implementat durant els darrers anys tot un seguit de mesures per garantir la preservació dels recursos marins. De fet, així ho demostren estudis recents de l'ICAT Mar i altres entitats científiques. Tanmateix, este esforç no ha vingut acompanyat d'una flexibilitat per part de les institucions europees. La normativa actual ha conduït a una contínua reducció de les oportunitats de pesca, jornades de treball més curtes, captures limitades que no cobreixen els costos operatius i una incertesa constant que desincentiva el relleu generacional i condemna a la desaparició d'aquest ofici mil·lenari amb una llarga tradició i un profund arrelament social i cultural. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, remarca que els estudis científics corroboren l'estat dels fons marí i lamenta aquesta incertesa i mala gestió que està matant el sector.
És una incertesa brutal. Portem 5 anys fent totes les mesures que ens han demanat i per una vegada a la vida que els estudis científics sembla ser els estocs doncs estan remuntant, probablement no tot el que voldria la Unió Europea ni la Comissió en Pesca, no? Però sí que estan remuntant i el tema pinta bé i més que aniran, i se'ns va dir que si els estudis remuntaven i anaven a per bé, doncs se'ns donarien dies com a mínim per poder arribar a acabar l'any 2025. El que no pot ser és tenir aquesta incertesa que només tenim al costat de l'administració catalana, perquè ens fem un tip i un fart de trucar a Madrid. Madrid ens diu que és Brussel·les, Madrid ens diu que el ministre ho va posar de seguida en coneixement de la Comissió Europea en pesca per tal que ens donessin els dies, però aquí no venen dies, no sabem si hem de ficar la gent a l'atur. El que és impossible és poder tirar endavant unes empreses així. Nosaltres l'únic que estem reclamant és el dret a treballar.
Des de les cofraries es plantegen posar els treballadors a l'atur, com ja fan durant les parades biològiques, per poder sostenir la rendibilitat del sector. Tot i així, estem pels pitjors dels panorames i es creu que si la Comissió Europea no actua de manera immediata, la situació esdevindrà irreversible, no només des d'un punt de vista econòmic, sinó també social i cultural, per a innumerables pobles costaners que tenen en la pesca el seu principal sosteniment.
Baixem ara cap a les costes del Garraf. Aquest dijous arriba a Vilanova i la Geltrú l'exposició itinerant Un Mediterrani Viu. Carles.
Doncs així és, Marina. Es tracta d'una mostra que busca, a través d'una experiència immersiva i divulgativa, descobrir la biodiversitat marina que s'amaga al litoral català. L'exposició s'ha pogut veure fins aquest passat cap de setmana al Fòrum Verger de Vilafranca del Penedès i aquests dies s'està preparant per inaugurar-se a l'edifici de Neàpolis, d'aquí de Vilanova i la Geltrú. Ens ho explica la Irene Gonzalo, biòloga i project manager d'Art Natural Rif, un dels organitzadors de l'exposició. L'escoltem.
És una mica un homenatge, diguéssim, a tot el que són els fons marins que tenim aquí, concretament a Catalunya, perquè al final és el nostre àmbit d'actuació i és el que vivim dia a dia. Nosaltres, des de Natural Rif, tenim una entitat que es dedica a la conservació marina, tant en àmbit, diguéssim, més científic com més social i divulgatiu. Llavors, el que volíem és, des de compartir amb tothom totes les meravelles que nosaltres veiem a diari quan ens fiquem sota l'aigua i ens dediquem a estudiar què està passant allí, no?, totes les espècies emblemàtiques que tenim i que potser molta gent pues, fins i tot no saben que poden gaudir davant de casa seva, i després una miqueteta pues, el que és la nostra feina més a nivell de consciència marina.
La mostra es divideix en tres grans blocs que exploren d'una manera diferent el procés de creació del biotop de Torredembarra, un clar exemple de recerca i conservació del litoral català. En poc més de 2 anys, la creació de vida en aquest espai demostra la resiliència del mar Mediterrani.
Es va construir fa només 2 anys i la quantitat de vida que hi ha a dia d'avui ja és absolutament impressionant. Llavors, una mica el lema seria pues, això, no? De fins a quin punt pot regenerar-se el mar quan tu li dones aquest espai i el deixes créixer per si sol. Nosaltres no fem cap tipus d'intervenció directa, sinó que simplement veiem com el mar reconeix i colonitza aquesta estructura.
L'exposició s'inaugurarà aquest proper dijous 6 de novembre a les 7 de la tarda al Plató Gran de Neàpolis, aquí a Vilanova i la Geltrú.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Coc Delicatessen participa en el Gastronòmic Fòrum Barcelona 2025. L'empresa aranyenca especialitzada en l'elaboració de croquetes artesanes han presentat en aquest fòrum els bunyols de Pop Oriol.
Doncs sí, Imma Pardos, gerent de l'empresa Coc Delicatessen, destaca la participació en aquest fòrum gastronòmic com una oportunitat perquè els assistents puguin degustar els seus productes. Una empresa especialitzada en croquetes 100% artesanes que han aconseguit inventar-se una 60ena de varietats d'embotit, de peix, de carn, vegetals o fins i tot dolços.
Al fòrum d'aquest any hem presentat uns bunyols. Hem fet uns bunyols, també fem bunyols, unes croquetes. I com teníem molt d'èxit el bunyol de bacallà i el bunyol de gamba, doncs hem presentat a l'Innofòrum el bunyol de pop. Bueno, bastant bona. És un producte curiós, si més no, nosaltres ja sabeu que ens agrada coses diferents i coses curioses, però bueno, és molt bo, la veritat és que és molt bo i jo crec que tindrà una gran acceptació.
Com sentíem, al marge de croquetes es fan altres productes, com els bunyols de gamba o de bacallà, i en aquest cas han presentat la varietat que dèiem, el bunyol de pop. Al marge de Coc Delicatessen són 28 empreses més de la xarxa de productes de la terra, impulsat per la Diputació de Barcelona, que són presents en aquest fòrum en què es mostra la cuina i els productes de la província de Barcelona als restauradors, professionals d'hostaleria i la resta de visitants que s'hi apropin fins demà dimecres.
Tornem ara a les costes del Garraf. L'Associació Naturista de la Platja de l'Aigua Dolç de Vilanova i la Geltrú ha fet d'anfitrions aquest cap de setmana del 53è Campionat Internacional de Natació Naturista que per primer cop ha fet aturada a Catalunya. Carles.
Doncs així és, Marina, unes 200 persones de tota Europa que han representat a 10 federacions internacionals s'han aplegat a la comarca del Garraf per nedar sense banyador en el marc del 53è Campionat Internacional de Natació Naturista que l'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç de Vilanova i la Geltrú ha organitzat aquest passat cap de setmana. La competició pròpiament s'ha desenvolupat a les instal·lacions de la piscina municipal de Sitges amb diferents categories establertes en funció de l'edat des dels 10 anys i fins als més de 75. També hi ha hagut espai per a persones amb discapacitat i premis especials. Ens ho explica la Núria Portí, presidenta de l'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç de Vilanova.
Es tracta d'un campionat de natació ordinari amb les categories que té qualsevol campionat de natació, és a dir, papallona, esquena, braça, crol, relleus... L'única particularitat que és que no portem banyador. Nosaltres, com a entitat vilanovina, la nostra primera opció era fer la competició a la piscina municipal de Vilanova. No ha estat possible arribar a un acord ni amb l'empresa que té la concessió administrativa ni amb l'equip de govern, i aleshores vam pensar en Sitges. De seguida vam arribar a un acord amb la direcció de l'equip d'aquí de la piscina municipal de Sitges.
L'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç, que aquest novembre compleix 10 anys, han estat els anfitrions d'aquest campionat internacional de natació naturista que per primera vegada, després de 53 edicions, ha arribat a Catalunya i per segona vegada a l'estat espanyol. Més enllà del nudisme, en aquesta competició hi ha tota una filosofia darrere i una manera d'entendre el naturisme com a estil de vida saludable i respectuós amb el cos i la natura. Tornem a escoltar la Núria Portí.
La pràctica del naturisme et fa sentir lliure i t'allibera de prejudicis. És una forma d'acceptar el teu propi cos. Costa en general que les persones que no ho han provat mai i que no han tingut una educació on hi hagi present el naturisme, costa que ho puguin entendre de forma natural, perquè a nivell social se'ns ha educat per tapar les parts que serien íntimes.
L'esdeveniment esportiu ha donat pas també a tot un seguit d'activitats socials durant el cap de setmana per a les persones de diferents nacionalitats que han pres part d'aquesta cita. Han fet, per exemple, un sopar de gala que ha comptat amb les actuacions del saxofonista Pep Poblet i la coral La Soprano del Círcul Catòlic de Vilanova i la Geltrú.
Fem aturada un altre cop a les costes del Maresme. Malgrat de Mar ha acollit la presentació del projecte Camí de Mar, la iniciativa que pretén connectar tots els camins de ronda entre Argelers i Malgrat en un recorregut continuat d'uns 250 quilòmetres, Oriol.
Sí, l'acte ha comptat amb la participació dels fundadors de l'associació Camí de Mar, l'enginyer de camins Eduard Bonmatí i el geògraf i historiador Josep Lluís Martínez. Tots dos, apassionats del senderisme, van recórrer a peu el tram entre Argelers i Malgrat per elaborar una diagnosi de l'estat actual del camí. Segons aquest estudi, dels 250 quilòmetres totals, 155 es troben en bon estat. 62 necessiten arranjaments i alguns ja estan en procés per part d'ajuntaments del territori, i en 33 quilòmetres no existeix encara cap camí habilitat. El projecte vol convertir-se en una nova ruta de senderisme inspirada en el Camí de Sant Jaume amb 21 etapes. El projecte treballa ara per trobar suports d'administracions que facin possible portar-lo a terme.
Acabem el nostre repàs a la Costa Daurada explicant que aquest dimecres a les 12 del migdia tindrà lloc a la zona de la presa del Gallà una prova de so de les quatre sirenes que s'han instal·lat per alertar en cas d'incidència a l'embassament. Les sirenes se sentiran al Catllà, la Riera de Gallà, Altafulla i Tarragona, zona de Ferran i Tamarit. Aquesta prova forma part del procés d'implantació del Pla d'Autoprotecció de la Infraestructura, coordinant a través d'un comitè d'implantació format per Protecció Civil de la Generalitat, Repsol, l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil de l'Estat. La presa del Gallà, situada al Catllà, està classificada com a presa de categoria A, la categoria més alta pel que fa als danys potencials que pot produir en cas de trencament o mal funcionament. Es va inaugurar l'any 1975 i emmagatzema aigua per a usos industrials i pel regadiu. És de titularitat de Repsol. Les sirenes de les preses tenen un so diferent de les de risc químic. Aquestes sirenes sirenes estan instal·lades en diferents punts de la llera aigües avall de la presa per avisar a la zona afectada durant la primera mitja hora d'inundació. El so d'evacuació és d'un minut de durada, un silenci de 5 segons, un altre minut, 5 segons més i, finalment, un altre minut. Per la seva banda, el so de fi d'alerta és un so continuat de 30 segons. Durant la prova de dimecres, però, no es provarà tot el cicle, sinó que només sonarà un minut. A tots els municipis amb sirenes s'han estat fent sessions d'informació i campanyes de sensibilització a la població. Les sessions van tenir lloc el passat mes de juny al Catllà, la Riera de Gaià, Tarragona i Altafulla. Acabem el nostre repàs informatiu explicant que el Port de Tarragona avança en la instal·lació de la nova planta de generació d'energia solar al moll de Castella, la més gran que ha impulsat fins al moment. L'autoritat portuària té oberta la licitació per adjudicar els treballs de millora de les cobertes de les naus que acolliran aquesta instal·lació fotovoltaica. L'actuació que es durà a terme deixarà preparades les tres edificacions per la posterior col·locació de les plaques solars. Els treballs tindran un cost de prop de 280.000 euros i es preveu que tingui una durada de 2 mesos. Tant aquesta actuació prèvia com la creació de la futura planta fotovoltaica reben finançament del programa operatiu del Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Els treballs que ara s'estan licitant inclouen la millora de l'envolupat de la coberta, la substitució de la xapa superior de la coberta, la substitució dels policarbonats, de les claraboies i la preparació general de tota la superfície de la coberta per acollir la futura planta fotovoltaica. La intervenció s'ha pressupostat per un import de 279.830,6 euros i va exclòs. Es preveu que el temps d'execució de les obres sigui de 2 mesos. Les edificacions on s'intervindrà són les naus A, B i C del moll de Castella, ubicades entre el vial nord del moll que toca el riu Francolí i el centre d'acreditacions. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació que no és gaire complicada pel que fa a l'estat marítim. Tenim marejol a gran part del litoral i només queda un palet de tràngol de sud en el cas de la Costa Brava. I és que el vent de sud ha estat bufant les últimes hores i encara continuarà bufant al llarg d'aquestes immediates hores de dimarts. Sobretot al voltant del Cap de Creus, Cap de Begur, aquest vent una mica més insistent. Ja diem entre marejol, maró, si de cas ja mar endins. Al llarg d'aquesta propera nit, momentàniament el vent serà més feble, girarà arran de mar cap a Terrals una altra vegada, tot i que mar endins es consolidarà el vent del sud, sud que ja arribarà amb més ganes a ran de costa al llarg del migdia i la tarda del dimecres, vent que es tornarà a reforçar a la Costa Brava i també a la Costa Daurada, en aquest cas amb vent de xaloc. S'anirà fent l'efecte embut en el cas del Delta de l'Ebre, amb marejol, maró a últimes hores de la tarda i també arribada d'algunes pluges, sobretot a la costa entre el Tarragonès i el Baix Empordà. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs parlem des de un quart d'una aproximadament d'un accident a la P7, a l'Aldea. Un camió s'ha incendiat i ha cremat íntegrament. I en sentit València encara hi ha problemes per circular, encara que en queda un d'obert i un de tancat. Està pendent de que s'hi ha retirat aquest camió i, a banda, aquest foc ha provocat danys al ferm i, per tant, també s'ha de reparar. Per això, una important retenció, i s'estan fent dos desviaments en sentit Castelló. Parlem, per exemple, del primer desviament en el cas de la sortida 308 cap a l'Ampolla i la 297 cap a l'Ametlla de Mar. Per tant, situació complexa en aquest punt. Mantingueu-vos informats i, sobretot, no us atureu en aquests punts on hi ha l'accident, ja que és important seguir les indicacions dels agents. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Ai, geló, que ai, geló, vull entendre-ho, però...
els dos van decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pescarà, que el pis hi tinc un quarto express per convidats. Et deixo aquí sobre un cobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana o vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Silenci, trenca pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fes res. I en una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster ben guardat. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, geloc, ai, geloc. Aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol després, que després tot això acabarà sent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis tant se val. Vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, geloc, ai, geloc, vull entendre-ho però no puc. Ai, geloc, ai, geloc. Ai, geloc, ai, geloc.
Les profunditats de l'actualitat.
Ara volem fer parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre les possibles afectacions que pot comportar la prohibició de caça al Delta de l'Ebre a causa de la grip aviar. La companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb el president de la Federació de Caça a les Terres de l'Ebre, Cel.
Sí, Marina, la detecció d'un cas de grip aviària al Delta de l'Ebre ha obligat la Generalitat a prendre mesures per evitar la seva propagació. Entre aquestes destaca la prohibició de caça en un radi de 10 quilòmetres al voltant del punt que es va localitzar a l'au, a la zona del Canal Vell de Deltebre, almenys fins al 23 de novembre. Una de les espècies que els caçadors no podran capturar són les polles d'aigua. Anem a comentar-ho amb José Pedro Tomás, president de la Federació de Caça a les Terres de l'Ebre. José Pedro, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia a tots i a totes.
S'ha prohibit la caça a un radi de 10 quilòmetres al voltant del Canal Vell d'aquí del Tebre a causa d'un cas de la grip aviària, almenys fins al 23 de novembre. Com ha rebut el sector aquesta notícia?
Bueno, de moment el problema, a veure, ha sigut un problema sobrevingut que afecta en general a tot. O sigui, afectarà el moment actual, o hi ha afectat, i llavors, pues, de cara a la propera campanya, me refereixo quan parlo de campanya més a l'agricultura que no al caçar, llavors sí que provocarà un problema greu que ja l'hem discutit en alguna ocasió, i ara segurament que després d'acabar el tema de la temporada de la gallineta d'aigua tindrem que sentar-nos a parlar ja tenim previst sentar-nos a parlar també en les unions de pagesos, vàries cooperatives, del possible dany que pot provocar la gallineta d'aigua la campanya que ve, abril-maig, no havent complit objectius per culpa del tema este, de la grip aviar, al no complir objectius, pues això ens podem preparar en tindre un arranque de la collita bastant malament, que seria afegir un altre problema més al problema que tenen els agricultors de flamenc i diverses coses, a més afegir la gallineta d'aigua, que per això es dona per danys a l'agricultura, però claro, si no pots mantindre equilibrat el tema de les aus, pues, al final acabes pagant o car.
Perquè la prohibició de caça ha sigut a totes les espècies o en algunes en concret?
Bueno, han hi hagut diverses restriccions. Va hi haure la primera, diguéssim, que afectava pràcticament a tot, a nàtides, i la gallineta d'aigua se va quedar per al 20 del mes d'octubre, i claro, hasta el 23 de novembre no acabava, diguéssim, la temporada de la gallineta d'aigua. O sigui que aquí hi haurà un ball d'uns dies, que des de la Federació de Caça hi han demanat a veure si podem si es pot recuperar alguna cosa d'aquests dies perduts, i això, pues, a la millor també ajudarà bastant a quan féssim el recompte final, pues, de poder tindre algunes de poder controlar millor l'espècie, si no anem molt per baix de lo que tenien gana.
I en quant als efectes que pot provocar a l'agricultura, sobretot és, com dies abans, la gallineta d'aigua,
sí,
que pot comportar, quines conseqüències pot afectar als agricultors? No, bueno, estos dies no tindre'ls per batros, bueno, caçar aquesta espècie, perquè després, per la següent temporada, com dies, dels agricultors poden tindre conseqüències.
Bueno, això és un tema que cau pel seu propi pes, no? Si portes un equilibri al terreny, portes un equilibri de les gallinetes d'aigua que normalment al delta tindrien que hi haure, en quan se trenca aquest equilibri, és normal, ja te pots imaginar, que per a la temporada que ve hi haurà molt més individus, hi haurà molt més gallinetes d'aigua, per lo qual al mes de maig, quan l'arròs té 3, 4, 5 centímetres, llavors fan bastant de danys. Al multiplicar per més individus, pues, segurament que els danys seran més exagerats que en un any normal, que se pot apal·liar més o menys en a mig regular, no?
Sí, i ja és el que dius abans, no?, que els agricultors ja pobres d'ells, que ja tenen prou, no només en les, bueno, en els animals, sinó, per exemple, ara els aiguats últims que han tingut, vull dir, que ja tenen prou, com ara, per a sumar-li més problemàtiques. Des de la Federació, creieu proporcional, segons el risc de propagació del virus, aquesta mesura que han fet?
Bueno, a veure, aquí jo crec que el que més mos dol al món dels caçadors i a la federació i a tothom, que ja pràcticament l'opinió pública ja se n'ha començat a fartar una mica d'aquestes coses, és que hi haguen organitzacions que d'estos problemes se'n vulguen traure profit. Això són desgràcies, a vegades, saps? No són problemes, són desgràcies. I en això no es juga, m'entens? El que no pot ser és que surti una persona fent les declaracions, com ara avui estic jo aquí, i que culpi... A veure, jo puc culpar perquè m'han culpat antes, però el que no pot ser és dir, en vez de solucionar coses, que es digui que el caçar s'ha d'acabar. Si el caçar s'ha d'acabar, pues tens els problemes de l'agricultura, tens els problemes... O sigui, jo trobo que és una falta de respecte davant de les institucions. Jo crec que aquí s'ha acabat de veure al Delta qui lucha pel Delta i qui està per aprofitar-se del Delta en projectes i coses d'aquestes que mai han vist realitzats, però bueno, ells luchen per aquí, i menys encara culpant directament a segons quin departament. Si els departaments han fet el que han pogut, a veure, jo, el Departament d'Agricultura, en este cas, s'ha portat com se tenia que portar, intentant apal·liar les coses, intentant ajudar el que sigui, intentant sempre estar col·laborant, no? Què farà a partir d'ara territori? Que és el que sembla que d'alguna manera està més a favor d'estos d'esta gent, no? De que preferència prohibir el caçar, i preferència prohibir el caçar. Pues bueno, pues llavors que doni la cara a algú quan vinguin els danys, i quan vingui, llavors ja en parlarem, ja preguntarem, i ara què?
Clar, és que hi ha una cosa que de vegades, no sé si ho saben o se'ls oblida, que la caça, la relació de la caça entre i l'equilibri ambiental del Delta, bueno, és una cosa que van de la mà, vull dir, la caça és qui ajuda al Delta de l'Ebre, bueno, en este cas perquè estem aquí, però en general al territori que tenim, és qui ajuda, i moltes vegades des de, bueno, com dius tu ara, des de certs llocs no ho valoren o se'ls oblida.
No, perquè jo crec que primerament que això són uns sectors que tenen unes missions encomanades, que per damunt de tot han de tirar avant allò sense escoltar a ningú més, però fica el conill a Lleida, fica el jabalí a Girona, fica també aquí les nostres terres algun punt de conill. Vull dir, tot això que mos envada les mans, tot això que ens en va de les mans, qui vol regular? L'administració? Si l'administració no té prou diners, no tindrà prou diners per regular això, sigui d'on sigui. I el que vindrà d'Europa, segur que serà per al contrari, serà per a projectes, que al final no se'n fa cap. És una biblioteca de projectes sense realitzar. Però bueno, per a no desviar-nos del tema, aquí al Delta en concret, estem parlant del Delta, l'altra prohibició que hi ha és, però esta ja és un síndrome, o sigui, quan ve lo caçar se prohibixen o ficar los patos de reclam. Això és com si fos el dia mundial de la grip aviar. No patisques, que una setmana avall, ara ha sortit a València també. Bueno, què volen fer en això? Eliminar el caçador? Bueno, pues va dels mateixos, veure, si tant pressioneu, i em direu vosaltres a mi, el fenomen que hi ha aquí baix al Delta, la problemàtica que tenim de guineus, de porcs senglars, de garces, de gats silvestrats, que això ja és la repera. Tot això, qui ho durà, qui ho pot regular-ho, tot això? Qui té temps per a regular això? Qui està al camp per a regular això dia a dia? Vale? Pues això pues, tindrà que regular. Ara pues, han dit, no, pues vinga, va, Gavi es trampa per a la garça. Però bueno, la garça ara, pues, vale. Però el problema és a l'època de nidificació, allò que diuen ells que s'estimen tant, no sé on se veu. Allí m'agradaria veure a mi les accions d'estos grups. Quines són? No sortir davant d'un micro a dir que el caçar s'ha d'acabar. No, 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 no. que siguin la funda de treballar, lo mono que diem aquí, que se'l fiquin i que treballin ja d'una punyetera vegada.
I, José Pedro, abans que has comentat que en este cas el Departament d'Agricultura s'ha portat correctament en vosaltres, han sigut ells directament que us han comunicat la prohibició? Les comunicacions han estat bé?
A nosaltres ens han arribat comunicacions a tres bandes. Ens ha arribat de Territori i Sostenibilitat, que és el que porta la gallineta d'aigua, que és el que d'alguna manera potser a la llarga tindrà més problemes, perquè jo crec que se tenien que haver esperat a veure si hi havia algun cas més, se poden fer les coses diferents. Però bueno, han tirat per aquí, doncs han tirat per aquí. Sanitat animal pel tema reclams i control de lo que són les grangetes i allà estan els animals, estos, i el control este. Aquestos mos han dit que el dia 10, la gallineta d'aigua mos la van fer tallar el dia 20. El dia 10 d'este mes que estem ara, se farà un comunicat entre el 10 i el 12 de que si els patos de reclam poden ja començar a fer la vida normal. I després estava l'altre comunicat d'agricultura, que era que la Casa del Delta pues, se podia començar a funcionar perfectament a partir del dia, ja està. O sigui, que de comunicats m'han vingut de tres maneres, s'ha intentat portar dur a terme el millor possible tot, i així està. Perquè també hi ha coses que no encaixa massa de lo que et diuen a la comunicació al dia a dia del Delta. O sigui, si a tu te diuen te prohibixo això perquè mous los animals, segons los mous, jo pregunto que hi ha cap animal que no es mou el Delta de nit. Tu surts a les 8 de la tarda que hi ha del Debre i et toca amagar, i els cotxes queden tots empastifats i tot això, dels flamencs amunt i avall i amunt i avall, i si agafes un infraroig o agafes qualsevol cosa i mires de nit, a la llaguna no en queda cap d'animal. Els animals han de sortir a menjar. Llavors, qui els mou? Qui els mou? El caçador, també? Els mou?
Se mouen tots sols.
O sigui que... I si no, doncs, escolta, si la cosa és tan greu, que feien el que fan a altres llocs. Ah, no, que al medi això no es pot fer, home, com que no es pot fer? O sigui que tu pots fer un buit sanitari a una granja... Pues home, pues ara agarrem i fem lo que el Delta, tindràs que carregar este munt d'aus que hi ha, no? Tindràs que fer un buit sanitari.
Bueno, el que està clar que igual s'hagués hagut d'escoltar també al sector de la caça abans d'aplicar algunes...
Bueno, és que jo crec que al final, segons com s'hi conduïxen les coses, és quan entres en una polèmica, que pot estar alimentada pels grups estos famosos, que llavors se n'aprofiten de l'ocasió, que no haver-se assentat i dir, escolteu, mos ve una tormenta i aquesta tormenta l'han de saber... Ara, no em facis explotar la traca, en plena campanya. Avisem, parlem, analitzem a veure si hi ha algun cas més, Los ràdios, jo discrepo d'estos, perquè s'ha de discrepar, sí o sí. I a partir d'aquí espero que d'aquí en avant se faci un altre tractament d'aquestes coses i no esperar a plenes campanyes i no també donar un mal exemple, perquè parles amb alguna persona que ni és caçadora ni és res i diu, altra volta el lío este, i ara, o sigui, que la gent se n'ha començat a cansar una miqueta, saps? I en temor també. Perquè, clar, i a l'estiu per què no n'hi ha? Ah, no, perquè les aus no emigren. Escolta, una grip l'agarres a l'estiu, a l'hivern, tens més possibilitats, sí, però l'agarres quan l'agarres, ¿vale? A més, la grip aviar, el que són els animals de ploma, pràcticament quan naixen ja en tenen.
Yeah.
A grip. Que en cabat pugui ser un RH5, que passaries a aviar, això és una altra cosa. Però de grip, jo recordo que els avis nostres donaven, quan teníem els polls a casa, donaven mitja aspirina a l'aigua, el tema de la grip, perquè els polls començaven a plorar els ulls i molts se morien i coses així. Vull dir, jo que, a veure, és una cosa que, que les aules porten, ne porten, igual que les persones, o sigui, portem enfermedats, una altra cosa és que se faia general o no.
Clar, i aquí, bueno, està de com se gestiona, no, la problemàtica, per a, bueno, està bé en tothom, tant els caçadors, que això després afecta als agricultors, com dèiem, i, bueno, pues intentar trobar una solució que estigui bé per a tothom, tant per la salut pública, que diuen, perquè, clar...
Davant de la salut pública no es pot jugar.
Claro.
I però el que no es pot fer tampoc és traure profit d'aquestes ocasions. Aquí és la queixa nostra.
Exacte.
Vale? Sí. Nosaltres som prou responsables, com si hi ha un problema de salut. Ara imagina tu que els 10 dies o els 15 dies un altre, després un altre, després un altre. Para, anem a veure què passa aquí, anem a veure què passa aquí, però a tots els nivells, eh? Sí. No... caçadors, a veure, anem a tots els nivells, és que si no és aquí, pareix que hi ha una caça de bruixes, que no sé com acabarà tot això, perquè potser també vindrà un dia que direm que voleu un control al Delta de què? No, control al Delta el feu altres. I si no podeu sortir de nit a fer un passeig per l'avinguda perquè us surt un jabalí o el que sigui, és un problema vostre, ja us apanyareu. No volíeu això teniu.
Ja. Clar que és que les conseqüències poden ser... Clar, com que no les han viscut mai, ara, després, si després passés, ja en parlaríem. José Pedro, mos ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i no res, seguirem pendents de la temàtica.
Pues a veure si de caçador n'hi ha per a dies.
A veure, esperem que sí.
Vale, adéu.
Doncs Marina, seguirem pendents de les últimes novetats respecte a la prohibició de la caça.
Seguirem pendents d'aquestes novetats i en parlarem quan sigui necessari. Moltes gràcies, Cel.
Les plantes d'arran de mar. Un xic de botànica amb molt gust de sal. Ens submergim per conèixer una de les fanerògames marines més oblidades, que se'n diu la germaneta pobra de la Posidònia, però no per això menys important a nivell ecosistèmic. És el gram o la cimodocea nodosa, que creix en profunditats d'entre 5 i 25 metres als sorrals propers a la costa, en uns fons on la llum solar arriba sense cap mena d'impediment, una llum bàsica, evidentment, perquè faci la fotosíntesi. Com a fanerògama, és una planta amb fruit, flor, llavor, tija, fulles i arrels, i creix fent una xarxa densa de rizomes que es fixen al fons sorrenc i l'ajuden a resistir als temporals. Floreix a la primavera i el fruit és com un petit cigronet acabat en punta. Les fulles són primes i en forma de cinta. Poden arribar a fer més de 50 centímetres de llarg. Aquestes fulles tenen un cicle estacional molt clar. A la badia de Roses hi ha la praderia de gram més important de la Mediterrània. La Cimodocea, però, es distribueix per mars temperats d'arreu del món.
Has tocat el meu món.
així arribem al punt final de la primera hora de la Randa Mar d'aquest dimarts 4 de novembre del 2025. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ladies and gentlemen, and children of all ages, may I have your attention, please? Would you please put your faces down and your asses up? Way up?
Now check this out, y'all. I like to move it, baby. I like to chase club down. Your booty's going bananas, ass up, face down. I see you chunky, baby. Your trunk is giving me signs. Now, girl, come twerk it, twerk it, drop it to the ground. Cause I said,
són les 5 notícies. El rebut mig de l'aigua passarà de 37 a 45 euros a partir de